Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:45 fins a 2:15.
Aquesta setmana l'Orquestra Simfònica del Vallès tanca la temporada amb la novena. Una sinfonia immortal que sempre quedarà associada a Beethoven. Serà en un concert demà a la Faràndula amb els músics de l'OCB, el cor Lieder Càmera, la coral Càntiga i els solistes Núria Vilà, Roger Padullés, Carlos Pachón i Tanit Bono. Xavier Puig, director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, ens trobem potser davant d'una de les peces més populars, ja no del compositor, sinó de la música clàssica. Es pot anar a menjar gelats o fer una cervesa després d'escoltar-la?
I tant. Vaja, jo crec que és una música que està incorporada ja en l'imaginari popular de la gent. Tothom reconeix com a mínim aquest quart moviment, aquest himne a l'alegria, aquesta melodia tan ben trobada i que tant li va costar trobar Beethoven. Durant molts anys va voler posar música en aquesta, en aquest text de Schiller, i doncs quan el va trobar és una troballa, i jo crec que tothom el reconeixerà i després pot anar doncs a fer un gelat, i com que ara ens deixen sortir, doncs pot anar a dormir tard i sense toc de queda.
I celebrar-ho. És una reflexió que no hem fet nosaltres o que ens l'haguem inventat, sinó que li hem robat a l'escriptor rus Tolstoi, que doncs ho va explicar en la seva novel·la Sonata, una obra composta el 1824. Incorporem a la conversa Núria Vilà. Ella és soprano i demà al vespre interpretarà una de les veus d'aquesta simfonia. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
Ara parlem del quart moviment. Com és que Verdi també ens proposa explicava que el quart moviment, on hi ha l'himne de l'alegria, era confús i mal estructurat, però paradoxalment doncs és l'himne, no?, de la Unió Europea?
Sí, a veure, el que planteja el poema, uh-huh, és un missatge de positivitat i de fraternitat, no? Tant si es té per una cosa que està mal construïda o el que va dir Verdi, el que sí que és veritat és que tot el que transmet el poema, tot el que transmet la música, és quelcom positiu, no? I uh-huh, que transmet aquesta diguéssim alegria del propi text.
Llavors, el final també és un final feliç, no?, el de la novena.
Sí, absolutament, és un final feliç i és un final molt important per la soprano, precisament perquè es troba doncs amb una partitura molt exigent, on justament en aquest final és on ha de fer una de les seves notes més agudes, no?, de la seva part.
I Xavier, explica'ns quin és el paper de Déu en aquesta obra, no? Perquè em sembla doncs que en aquest poema de Schiller doncs Beethoven adaptava aquesta simfonia, no?, del quart moviment. Sembla que pels versos que Déu hi és present, no?, i que s'anima fins i tot a anar a la seva recerca.
Sí, Déu hi és present en la segona part, el segon tema. Jo diria que la novena és una certa conjunció de les dues cultures de les quals nosaltres formem part com a europeus. D'una banda, doncs, hi ha una referència als déus de l'Elisi, la primera part, aquella espurna, defineix l'alegria com aquella espurna divina de l'Elisi, per tant, tot el món grec, el món mediterrani, el món llatí, i després hi ha la segona part, que és la part doncs de tradició judeocristiana, en la qual doncs hi ha aquesta referència, aquesta alegria cristiana de saber que tenim un pare amorós també que ens està esperant. I aquesta simbiosi entre aquestes dues cultures, clàssica i cristiana, jo crec que és el que ha definit realment la cultura europea, i no és casualitat doncs, que finalment escollissin un fragment d'aquesta novena sinfonia perquè esdevingués aquest himne europeu.
Doncs escoltem també una altra de les composicions i que a més has escollit tu. Doncs pel músic i divulgador i doctor en humanitats Carlos Calderón, aquest silenci demostra que és capaç d'aguantar doncs, el director que hi ha a la partitura i com ho faràs també doncs, al vespre, Xavi.
Sí, sí, és que el conec, el Calderón, i vaig anar a unes conferències seves i feia referència en aquesta pausa famosa. O sigui, en aquest món hi ha com dos tipus de directors, uns que fan pausa abans de la fuga i uns que l'ataquen directament. Jo sóc dels que faig pausa, sí, sí, com a ell li agradava, com fan Dudamel, com fan uns quants, i n'hi ha d'altres que ho ataquen. Hi ha diversos moments de la novena sinfonia doncs, que tenen controvèrsia, també referent als tempos, perquè Beethoven va escriure a vegades uns metrònoms molt, molt curiosos, alguns molt ràpids, alguns molt lents, i per tant és una sinfonia que presta molt a la interpretació, hi ha interpretacions molt, molt diverses, i justament trobo que aquesta és també la gràcia, no? Que cadascú doncs, hi aporta la seva.
De fet, en les composicions de Beethoven hi ha molta intensitat, com explicàveu, especialment en el quart moviment en què introdueix la veu. Què us demana també, Núria, als cantants?
Bé, els cantants és una miqueta el que comentàvem, no? Està escrit perquè la veu estigui tractada com un instrument més, diguéssim, dins el moviment simfònic. No? Llavors, el que sí que és cert és que són parts molt extremes, o sigui, agafa tota la part més aguda de la soprano, les parts més greus dels barítons i dels baixos. Llavors, sí que és veritat que és exigent en aquest sentit, no? El que sí que és, pel qui ho està interpretant, és molt, molt bonic. O sigui, és una sensació molt expansiva, no? Tant la música com el que estàs cantant, no? Et fa sortir la veu en fora i et fa sentir i transmetre tota aquesta
energia, no? I alegria. I clar, quina funció fa la veu? Perquè és una sinfonia innovadora en el sentit, en aquest aspecte, no? Perquè fins aleshores em sembla que les composicions doncs no incorporaven cantants.
Sí, sí, va sentar un precedent realment en la introducció de les veus al gènere simfònic fins a aquell moment. Després sí que va tenir imitadors com amb la segona de Mahler i amb altres exemples, però va ser el primer. I Beethoven sempre deia que a ell totes les idees musicals li venien amb un instrument, que no li venien pas amb la veu. I és un compositor que els cantants el pateixen molt, tant amb la novena sinfonia com amb la missa solemnis. Recordo que, per exemple, les solistes que van estrenar la novena, quan parlaven de Beethoven, parlaven del tirà de les veus, el tirano de les voces, deien. O sigui que ell no tractava les veus, com diu la Núria, com un instrument, i és difícil, és una part vocal realment molt, molt difícil, tot i que la concepció, com diu la Núria, doncs és fantàstica.
Doncs tot un repte que demà gaudirem nosaltres al Teatre La Faràndula. També hem de dir que és notable, no?, el treball dels compassos que el compositor utilitza per als diferents moviments que hi ha també en aquest sentit i com l'heu treballat.
Els compassos, et refereixes a la llargada?
Sí, sí.
També és una obra excepcional en aquest sentit, vull dir que no hi ha cap sinfonia de Beethoven, ni molt menys de Haydn, de Mozart, que tingui aquesta envergadura, i per tant aquesta també va ser una de les novetats d'aquell moment, una sinfonia que durava una hora, era una cosa realment, realment insòlita, i això ens porta que pràcticament el quart moviment podria ser una sinfonia en ella mateixa, diguem-ne, no? Podria ser una obra tancada en ella mateixa. I a partir d'aquí, doncs, molts s'hi van animar, i Schubert també va fer una novena sinfonia. Aquest número 9 sempre ha estat fetitx per als compositors, i en la novena sempre s'hi han esplaiat.
Quan Beethoven composa la novena, és un compositor de 54 anys que en fa molts, que viu de les seves partitures. Expliquen que a la nit de l'estrena un col·laborador va indicar-li al geni que es girés per veure els aplaudiments. No sé si se sap si és una obra que va agradar molt als contemporanis, Xavier.
El concert diuen que va ser exitós, tenim cròniques diverses, diguem-ne, però en general va ser un concert molt exitós, la gent va acabar, diuen textualment, tirant els barrets i tirant mocadors a l'aire, i efectivament això és cert, que està documentat que la mezzosoprano concretament va haver de girar a Beethoven, que pobre ja no sentia res, i van fer una mena de direcció assistida en la qual Beethoven estava allà movent les mans, però en realitat hi havia un director al costat que era el qui miraven els músics, perquè Beethoven, quan s'havia acabat el moviment, seguia movent els braços perquè no havia sentit ni tan sols que els músics havien deixat ja de tocar. I per tant, podem dir que sí, que l'estrena va ser molt exitosa. Es va fer una repetició uns dies més tard, i aquella sí que es veu que hi va haver molt poca gent, però va ser un gran èxit. Fins i tot el públic es veu que aplaudia entre els moviments. En el segon moviment el van aturar 4 vegades per aplaudiments del públic. Per tant, diguem-ne que la sensació del concert, l'acte del concert era molt diferent del que ara és un concert, que tothom està allà callat, i doncs era potser el més semblant a una jam session d'ara, no? Que la gent, quan li agradava alguna cosa, es posava a aplaudir, i hi ha un cop de timbal en el seu moviment, doncs, que es veu que va despertar l'entusiasme del públic, es va posar a aplaudir, sí, va tenir èxit.
Brutal, eh? Jo crec que ens has fet viatjar en aquell concert. Escoltem més partitures. Doncs demà l'OCB tanca una de les temporades probablement més complicades, més difícils dels últims anys, amb la pandèmia de la Covid pel mig. Però ho farà amb un recital que ja té les entrades exaurides. O sigui que m'imagino que satisfets, no?
Sí, molt contents, perquè després d'allà on venim, no?, que ha sigut tot molt desmotivador, realment s'ha d'agrair que la resposta del públic hagi sigut tan positiva.
Sí. I Núria, com ho heu fet també, doncs, els cantants? Com heu treballat aquesta novena amb tot aquest protocol de la Covid?
Bé, els cantants, el que hem fet, tot just aquesta setmana hem començat a assajar, vam fer una PCR el dilluns, avui en tornem a fer una altra, vull dir que per la part del tema seguretat, vull dir, està tot molt controlat, i realment això dona moltíssima seguretat, no?, perquè pots exercir la teva feina doncs d'una manera molt, molt tranquil·la i molt segura.
I com ha estat la col·laboració també, doncs, amb tota la resta de cantants i músics?
Molt bé, jo ja havia cantat, havia participat amb la OSB. Sí que és cert que a vegades els solistes entre nosaltres ens coneixem, a vegades no, i en aquest cas jo només coneixia un solista i dos d'ells no? Però llavors ens hem trobat i la veritat és que molt bé, cap problema.
No podem deixar de comentar que també la novena anirà precedida per un pròleg, no? Expliqueu-nos com és, què heu triat per aquesta peça i quina relació guarda també amb la novena i qui serà l'encarregat.
Bé, vam pensar que per complementar la novena, doncs, ens podíem fer la pregunta de quina música es feia a Catalunya en aquell temps, i vam buscar un contemporani de Beethoven, un contemporani català, Ferran Sor, que de fet va haver d'emigrar per apuntar-se, diguem-ne, amb els ideals francesos, amb els ideals de la revolució, i a partir d'una certa edat, doncs, va deixar Catalunya i va triomfar per Sant Petersburg, per Londres, per París, per molts llocs d'Europa, i fem una obertura, Hércules et omphale, una obertura curta, però que realment és una música, diguem-ne, en aquest sentit més aviat rossiniana, no tant beethoveniana sinó rossiniana, que era una mica els dos contrincants d'aquell moment. A Viena, doncs, triomfava Rossini i Beethoven, i n'hi havia qui eren més de Rossini i qui eren més de Beethoven. Doncs Ferran Sor segurament era més de Rossini, però creiem que és un bon complement per començar a escoltar després la novena de Beethoven.
I vosaltres, de qui sou més?
I de Beethoven.
No, també, no heu dubtat en cap moment. Escolteu, jo us ho pregunto a tots dos, com us ho heu fet també per sobreviure en aquest any, no?, tan complicat, sobretot en els moments més difícils, més convulsos? No sé si pensàveu fins i tot que no us en sortiríeu.
Bé, pel que forma part de la interpretació, sí que és cert que es va aturar en sec, es va aturar de cop i moltes coses es van, doncs, no es van tirar endavant, no? Es van cancel·lar moltes coses i bueno, pues, és la realitat que ens va tocar viure en aquell moment. Sí que és cert que ara mateix que estem començant a veure una miqueta la llum, gairebé no hi vull massa pensar en el que hem viscut, no? Però sí que és cert que va haver-hi un moment molt, molt negre, molt fosc. I doncs gràcies a donar classes i això hem pogut solucionar-ho, però sí, sí, va ser un moment bastant difícil, que tot just ara comença a passar ja.
Afortunadament, no, Xavi?
Sí, la Simfònica del Vallès, la veritat és que hem pogut mantenir l'activitat, o sigui, s'ha proposat com a propòsit de l'any és no parar l'activitat, buscar solucions, sobretot amb els antígens, amb moltes proves, també reduint potser algunes plantilles, fent alguns programes una mica més reduïts. De fet, la novena sinfonia que fem avui és el programa més gran que fem, és la quantitat més gran de gent que tindrem a l'escenari en tota la temporada. Vull dir que realment és un repte a nivell també logístic, no només musical, sinó logístic, de posar-hi 120 persones a l'escenari. Aquesta temporada és insòlid, no? És inèdit. I per tant, jo estic molt orgullós de que l'orquestra hagi prioritzat aquest manteniment de l'activitat i no hagi triat, doncs, la via fàcil que han triat altres institucions, que era cancel·lar-ho tot i l'any que ve en tornarem a parlar. En això, doncs, crec que ha lluitat molt l'orquestra perquè sigui possible.
Heu estat valents i després, doncs, mireu, el públic també ho agraeix i és allà, no? Com comentàvem, doncs, exhaurint entrades. Hem de dir que demà, doncs, actuareu a 9:15 del vespre a la Faràndula, que sonarà aquesta novena revolucionària immortal, però també hi sereu al Palau de la Música i a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Hi ha localitats per a aquests concerts?
A mi em consta que el Palau, em sembla que sí, encara n'hi ha alguna, possiblement també per aquest canvi d'aforament que hi ha hagut ara, que podem estar al 70%, i a Lleida em consta que estaven exaurides, però també no sé si igual, potser amb el 70%, potser s'han obert algunes entrades més. O sigui, que la gent ho provi, no deixi de provar-ho.
Afanyeu-vos, mireu a les xarxes i comproveu si encara teniu localitats i si no ens haurem d'esperar la propera temporada. No sé si ja doncs, recuperarem tota la normalitat, però suposo, doncs, que continuareu picant pedra, doncs, alimentant la nostra cultura. No sé si ens podeu avançar alguna cosa de la propera temporada.
Bé, aviat sí, farem una presentació. De fet, en la temporada del Palau de la Música també ja s'ha presentat i tenim, doncs, una mica de tot, des de grans obres, algunes que s'han cancel·lat aquest any, o sigui, que s'havien posposat com un Requiem de Verdi, que aquest any no ha estat possible. Doncs nosaltres som optimistes i creiem que l'any vinent el podrem fer. I ja des de grans clàssics fins a obres, doncs, més d'envergadura, com una sinfonia de Shostakovich. Doncs hi ha una mica de tot, sí.
Núria, també tens molts reptes de cara, doncs, això, als mesos que arriben?
Sí, realment reptes molt, molt bonics, perquè justament al setembre començaré al Liceu, tinc un petit paper al Liceu i obrim temporada amb Ariadne of Naxos amb música d'Strauss i realment és un repte molt bonic. A part del final de temporada també tinc un altre paper enorme fent de Clotilde, llavors, doncs, sí, es presenta una bona temporada.
Doncs ens encanta que es presenti una bona temporada i nosaltres també anirem explicant als nostres oients totes les novetats i això, doncs, apostant per la cultura. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.